1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En otros tiempos, un día como hoy, contar que los votos del Partido Socialista han facilitado la alcaldía de Pamplona a Bildu, a muchos les hubiera parecido una inocentada, pero no lo es. Ahora mismo, en el pleno del ayuntamiento de esta ciudad, de Pamplona, se ha consumado ya esa moción de censura que ha apartado de la alcaldía a Cristina Ibarrola, de UPN. Y ahora mismo en ese consistorio, en el ayuntamiento de Pamplona, el presidente de la mesa de edad, Coldo Martínez, le acaba de ceder el bastón de mando, la insignia y también la medalla de la ciudad al nuevo alcalde de Bildu, a Joseba Asirón, que por cierto no ha querido intervenir en el debate que ha comenzado este mediodía. Es lo que está pasando en este momento en el ayuntamiento de Pamplona. Como decimos, Joseba Asirón, de Bildu, vuelve a la alcaldía de la ciudad. Ya fue alcalde entre los años 2015 y 2019 y a partir de esta fecha, el 28 de diciembre de 2023, vuelve a ser el nuevo primer edil del ayuntamiento de Pamplona. Le vemos ahora mismo con ese bastón de mando ya en la mano. Joseba Asirón, candidato de Bildu, de nuevo alcalde, como decimos, y para ello ha contado con el voto a favor de los 4 concejales del Partido Socialista. Serían 5, pero el PSOE no ha podido cubrir a tiempo el puesto que dejó libre la actual ministra de Inclusión, Elma Said, cuando se marchó a Madrid. Se lo ofrecieron a 2 integrantes de la lista electoral y los 2, por cierto, rechazaron el puesto. Pero esto no ha evitado que Asirón, de Bildu, tenga desde hoy ese bastón de alcalde de Pamplona por segunda vez. La diferencia fundamental con aquella ocasión, con aquellos tiempos entre 2015 y 2019, cuando, como decíamos, Asirón también fue alcalde de Pamplona, pues es que entonces no necesitó los votos socialistas. Ahora sí, y los ha tenido. Y eso que el PSOE negó una y otra vez a todos los niveles que fueran a pactar con Bildu, antes, durante y después de las elecciones municipales, porque si lo hubieran anunciado, a lo mejor hubieran perdido bastantes votos. Bildu, o cualquier nombre que haya tenido en estos años, arrastrará siempre el haber sido el sustento político de la banda terrorista ETA, que en Pamplona, por cierto, cometió 27 asesinatos. Les guste o no, este antecedente forma parte de su historia e incluso algunos dirigentes y candidatos de Bildu para estas últimas elecciones municipales habían sido condenados por terrorismo. Así que esta moción no deja de ser una nueva fase en la operación del blanqueamiento express que el PSOE de Pedro Sánchez lleva a cabo para poder pactar con Bildu sin ningún reparo y sin tener que bajar la cabeza. Primero se empezó por admitir sus votos para lograr la investidura y ahora estamos en la fase de entregar los votos para que Bildu consiga el poder. Ya veremos cuánto tiempo pasa hasta que lleguen a una tercera fase en la que compartan algún gobierno. Esto seguramente lo nieguen hasta la saciedad, pero es que han negado tantas cosas tantas veces y luego, mira. Con esta moción de censura, Pamplona está abriendo una nueva etapa a escala municipal, pero no se puede descartar que se esté abriendo además una nueva etapa en clave nacional. El PSOE está metido en una espiral para mantener el poder y este es solo un giro más. Enseguida vamos a estar allí en directo en Pamplona, dentro y fuera del ayuntamiento, donde hay concentraciones de partidarios de Bildu y también de UPN. Antes están pasando más cosas destacadas que contamos ya con la ayuda de Ángel Correas.
Ya prácticamente lo habíamos olvidado, pero la ley del solo sí es sí, ¿te acuerdas, Pilar? Sigue dejando efectos. Por ejemplo, se acaba de rebajar 4 años la pena a un condenado por una violación brutal a una joven con discapacidad. El Tribunal Supremo ha aplicado esta ley a este sujeto de 45 años que en 2020 violó a una chica de 22 con tal violencia que la víctima sufrió una hemorragia masiva. Necesitó atención quirúrgica y padece secuelas psicológicas. No me extraña. Este hombre estaba condenado a 13 años de cárcel y con la aplicación del solo sí sí, la pena se le ha reducido a 9. También te cuento, Pilar, que casi el 35% de los menores de 12 y 13 años ha probado el alcohol y 1 de cada 4 ha fumado alguna vez un cigarrillo electrónico. Los comportamientos de riesgo son mayores en chicos que en chicas de primero y segundo de la enseñanza secundaria. secundaria, salvo en el uso problemático de Internet, según reflejan los últimos datos de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas que hoy estamos conociendo. Además, Canarias pide un reparto más equitativo de los migrantes que están llegando a las islas. Gobierno y comunidades están debatiendo ahora mismo sobre esto en la conferencia sectorial, con el foco puesto en los menores extranjeros no acompañados. Mira el dato. El archipiélago canario tutela ya a unos 4.700 niños y adolescentes africanos. Mientras tanto, siguen llegando pateras sin cesar. Y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, se ha reunido esta mañana con el nuevo obispo Arturo Ros en su primera visita institucional al consistorio tras tomar posesión el pasado 16 de diciembre. En el encuentro han repasado iniciativas comunes como el convenio para la cesión de dependencias que enriquecen el anillo cultural, el plan director de la catedral, las excavaciones arqueológicas o diversas actuaciones de carácter social.
Daniel Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Nadal ya está en Australia.
Es la gran noticia de la mañana. El tenista balear ha aterrizado en Brisbane y se ha ido directo a entrenar. Una sesión en la que ha tenido de sparring a Holger Rune, el danés número 8 del mundo. Mañana por la noche, Nadal conocerá día y rival de su debut en el torneo de Brisbane, previo al Abierto de Australia. El que ya le ha dado la bienvenida a Rafa es su gran rival, el serbio Novak Djokovic.
You know, it's great news for the tennis world that he's coming back.
Grandes noticias para el tenis que vuelva al circuito.
He's one of the legends.
Es una de las leyendas de nuestro deporte.
You know, we want to see him play as much as possible. Hopefully,
queremos verle jugar lo máximo posible.
Matches this year, both Ojalá Carlos and me against
Carlos como yo, grandes partidos ante él.
For us, for the sport.
En fútbol, pendientes hoy de la vuelta al trabajo de varios equipos de primera división, entre ellos el colíder, el Girona, el Betis, la Real Sociedad y el Villarreal. En el Mallorca la noticia es Muriqi, el delantero kosovar se ha incorporado a los entrenamientos después de su lesión, y en el Alavés se presenta Carlos Vicente. Y fuera del fútbol, esta tarde se cierra la primera vuelta de la fase regular de la Euroliga. A las 8, Asbel Villerban Real Madrid, 8:30 Bayern de Múnich Valencia y Milán Baskonia.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. 1:07, això és Migdia, COPE Catalunya i Andorra. I fa uns dies us parlàvem de la proposta que el Ministeri d'Educació ha fet a les autonomies per prohibir el mòbil als centres de primària i secundària. Òbviament, això és un motiu de celebració, encara que sense oblidar que no cal vendre la pell de l'os abans de caçar-lo. El cas és que es tracta d'una mesura que s'entulla necessària per l'excessiu ús del mòbil que fan els nostres joves, tant a classe com a la seva vida en general. Limitar el seu ús, que és el que realment es proposa com a recurs pedagògic, per necessitat de les assignatures que correspongui o bé per comunicar-se amb la família en casos d'emergència, és essencial perquè els alumnes mantinguin la seva atenció a les classes i fins i tot per a millorar la comunicació entre ells. En efecte, també seria necessari prohibir aquests dispositius en l'esbarjo per fomentar aquesta interacció. La mesura s'hauria d'aplicar perquè, a part de les tres excepcions exposades, per què necessiten els estudiants el mòbil en hora lectiva? Ja avanço jo la resposta: per aprendre el temps. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Migdia, COPE, Catalunya i Andorra. I anem amb el temps. Avui és un dia amb núvols, sense pluja. És un dia lleig, amb presència d'aquests núvols i de sol espantat sense cap mena de força. Això sí, hi ha un avís de fred activat pel Meteocat a l'Empordà, al Gironès, a les Terres de l'Ebre, al Baix Camp, a la Segarra, a l'Urgell i a les Garrigues. Les temperatures màximes baixaran un parell de graus, amb un descens més marcat a les comarques de Girona. I els valors més elevats del dia d'avui rondaran els 16 graus. ¿Quieres adelgazar rápido en solo 3 semanas y sin pasar hambre a todas horas? Pues atención, porque es posible con el plan 1-2-3. Y Enriqueta nos cuenta cómo. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse. Pues sí, porque la clave para conseguirlo de manera saludable y deshacerse de una vez de esa barriguita, de esos michelines, de esos kilos de más, es hacer el plan 1-2-3, que además te vamos a juntar un estudio de tu metabolismo en función de tu edad, género y altura, para que pierdas peso, para que bajes volumen. Así que, Monse, yo sé que muchos oyentes están cansados de hacer dietas estrictas y que no funciona, pues la solución, el plan 1-2-3, que además no son batidos, porque sigues comiendo, y en tan solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos.
Enriqueta, el plan 1-2-3, tenemos que recordar que está realizado por Laboratorios Clinitec, es natural, con registro sanitario, y es apto para hombres, mujeres, incluso para celíacos, diabéticos y deportistas, y van a conseguir todos ellos, todos los que se apunten a ese plan, van a conseguir peso en tan solo 3 semanas.
Sí, Monse, ¿te parece que repasemos las 3 semanas?
Venga, vamos por la primera.
Bueno, la primera semana tomaremos los sobres de piña que nos ayudan a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a combatir el estreñimiento. Y el resultado es que en esta semana bajamos más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen.
Segunda semana.
Renovamos la flora con los sobres de naranja que nos ayudan además a drenar, a que desaparezca esa grasa del vientre y aceleramos el metabolismo. Seguimos perdiendo kilos.
Y ahora vamos con la tercera y definitiva. ¿Qué ocurre la tercera semana?
Pues mira, la tercera semana, Montse, es que llegan las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos calman la ansiedad y que nos ayudan a eliminar la grasa localizada y sin efecto rebote. El resultado, si han pasado 3 semanas, pero el resultado es de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53 y te lo enviaremos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
¡Qué maravilla! Bueno, recordemos, es un plan económico, vamos a bajar de peso y volumen, vamos a recuperar los niveles de azúcar, hipertensión y colesterol. Y Enriqueta, háblame de ese gel adelgazante de doble acción para los oyentes de Cadena COPE que llamen ahora mismo al 650-51-52-53 y que van a recibir de regalo.
Pues van a recibirte regalo. Con el plan 1-2-3, nuestro gel termorreductor lleva rolón incorporado, nos va a ayudar a reducir centímetros, a quemar la grasa, a drenar líquidos, lleva con su rolón, fácil de aplicar por la mañana antes de vestirte y por la noche antes de acostarte, para que estemos estupendos para este verano. Pero además, si me llamas ahora mismo, aparte de este gel, te voy a regalar también las infusiones detox para que me sigas depurando. Gran promoción si llamas ahora mismo al 650-51-52-53. Y el resultado, sí, perderás de 4 a 7 kilos y bajarás muchísimo volumen.
Puedes llamar ahora mismo a este teléfono al 650-51-52-53, ese plan 1-2-3 más el gel termorreductor adelgazante gratis con ese plan, llamando, recordemos, al 650-51-52-53. Sin moverte de casa, lo vas a recibir por mensajero sin gastos de envío. Llama ahora 650-51-52-53, infórmate y prepárate para adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar ese volumen en tan solo 3 semanas. Enriqueta, muchas gracias.
Besitos muy fuertes, Montse.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada vez tenemos más claro que uno de los problemas de nuestra alimentación es el consumo excesivo de harinas. Las encontramos en el pan, en las pastas, galletas, bollería e incluso también en recetas caseras. ¿Pero hay alguna alternativa más saludable? Se lo vamos a preguntar a nuestra experta en nutrición de HSN, Paloma Quintana. Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, hay una alternativa más saludable. Se trata de la harina de almendra de HSN, que además es un producto muy usado ahora en Navidad. Sinceramente, la harina de almendra de HSN es uno de mis productos favoritos. No es exactamente harina, esto es importante, es simplemente la harina de almendra, es decir, la almendra molida y blanqueada. Yo elaboro con ella tartas, como mi tarta de zanahoria, espesos salsas, que da también un resultado muy nutritivo en los platos. La harina de almendra no aporta los hidratos de carbono simples que nos trae la harina de trigo convencional, no tiene gluten, esto es importante, y es muy saciante por su aporte en proteína y grasas saludables. Además, yo animo a estar atento a mis redes sociales porque preparo dulces navideños con ella, incluido mi roscón de Reyes.
¡Qué bueno!
Así que recomiendo, sí, ir a hsnstore.com para tener la harina de almendra como un básico en nuestra despensa y preparar también nuestro roscón.
Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Gracias, como siempre, Paloma, por este consejo.
Gracias, Pilar.
Bueno. Bueno, no le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de la reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te ayudarán con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Tienes internet? Entonces atención. Let's go. Porque llega el descuentazo de final de año de MediaMarkt para que acabes el año de la mejor manera. Solo hoy disfruta de un 15% de descuento en la mejor tecnología en MediaMarkt.es y en la app. Aprovecha que quedan pocas horas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que diu la cançó Noche sin dormir, això és el que deu passar a una zona molt concreta que es diu Calella, entre d'altres llocs, eh? Però avui posem el punt de mira en aquesta població, en aquest lloc de Calella del Maresme, perquè estan passant coses i la delinqüència n'hi ha i força. Ens ho explica la Sílvia Martínez. Què tal, Sílvia? Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, la veritat és que la delinqüència és una realitat i, com dius, els veïns i veïnes de Calella potser estan noches sin dormir perquè la situació és especialment complicada, tot i que sí que és cert que s'ha calmat en els últims dies perquè el Departament d'Interior ha reforçat el patrullatge dels Mossos d'Esquadra a la localitat per tal d'aturar l'activitat d'un grup delinqüencial que acumula més de 260 detencions des del maig i està format per 11 membres que han comès una cinquantena d'il·legalitats. O sigui, estem parlant d'unes xifres que espanten una mica. I el govern municipal, format per Junts i el PSC, va demanar ajuda a la Generalitat a finals de novembre, de manera que sí que s'ha actuat. Per explicar una miqueta més coses sobre aquesta banda, l'últim incident que van protagonitzar va succeir el dissabte 2 de desembre, quan van incendiar un habitatge després d'una baralla, concretament l'edifici Holiday de Calella, i pel que sembla, al final, el problema principal és que aquests nois van entrar a presó en diverses ocasions, però sempre acaben sortint. Llavors, què passa? Que tornen a reincidir fent tota mena de delictes, però afortunadament ara hi ha alguns, n'hi ha 4, que sí que es troben en presó preventiva, també et dic ja ara, des del maig. I fa dies va esclatar un altre succés que va detonar que es prenguessin decisions definitives, allò que et comentava que al final ha hagut d'intervenir la Generalitat.
I què va passar exactament, Sílvia?
Doncs que 2 policies municipals van acabar ferits després de frustrar un intent d'ocupació i la trifulca va acabar amb la detenció de 3 joves per resistència i, evidentment, agressió a l'autoritat. I el problema va ser que els Mossos no van intervenir-hi perquè no tenien patrulles disponibles i aquesta és una circumstància molt habitual a la zona de l'Alt Maresme. Llavors, aquestes informacions sí que apunten que aquests 3 joves no tenien relació amb la banda de la qual hem estat parlant al principi, amb aquesta banda reincident, però clar, tot i això continua determinant que hi ha un problema de fons a Calella.
Això està claríssim. Ara mateix, quina és la situació en dades actuals?
Doncs al final, ara mateix és el que comentava al principi, la situació és d'inseguretat, però és una mica millor que els anys 2021 i 2022, parlem de xifres, va haver-hi 35 robatoris i, en canvi, aquest últim any s'ha descendit fins als 29. També hi ha una petita baixada pel que fa als robatoris a les cases, que han passat de 59 a 50, i de vehicles, que n'hi ha 28 menys que l'any passat. Però, clar, és el que comentem, no? La població se sent insegura, perquè, tot i que aquestes xifres són a priori positives, Joan Ignasi Elena, que és el conseller de l'Interior, va haver d'admetre en una compareixença que la delinqüència a Calella està a un 60% per sobre de la mitjana catalana, que això és molt, jo trobo molt.
I sí. Hi ha alguna bona notícia? Al principi comentaves que hi haurien reforços, no?
Sí, sí que hi ha aquesta bona notícia, i és que els reforços implicaran que hi haurà hores extres dels agents que patrullen a Calella i que es destinaran al municipi també agents de la unitat Arro. I, a més, la millor notícia de totes, penso, que és que de cara a l'estiu la previsió és ampliar-ne la plantilla d'agents a la zona de l'Alt Maresme. A més, també Interior s'ha compromès a parlar amb la Fiscalia perquè el Ministeri incrementi les peticions de presó preventiva pel que fa a aquests casos de multireincidència.
Fa uns dies el company Cruz va parlar amb l'alcalde, no?
Sí, 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 el company José Miguel Cruz va poder parlar amb l'alcalde de Calella, i no sé si et sembla bé que escoltem una mica aquesta conversa, Montse.
Perfecte, escoltem-la.
Tenim al telèfon l'alcalde de Calella, el senyor Marc Buch. Marc, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
El cas és que davant d'aquestes lamentables situacions és quan un se n'adona que, carai, sembla que cal un reforç policial per començar.
Bé, cal un reforç policial, però també el que cal, doncs, és modificar la llei, entenem nosaltres, perquè si la llei que tenim ara, els mecanismes que tenim ara, si no es poden millorar, doncs els hem de fer de noves, perquè el que no pot ser, doncs, que persones que han fet de la delinqüència el seu sistema de vida, doncs, puguin seguir delinquint i, abans no entrin a la presó, doncs, passin mesos, anys, o passin molt de temps i vagin fent, doncs, delictes rere delictes, i ens trobem en situacions com aquesta, no?, doncs, que unes persones provoquen un incendi, que deixem-li corregir que no era, en aquest cas, doncs, no eren menors no acompanyats, eren, no, en aquest cas no eren menors no acompanyats, però són dues persones, doncs, que provoquen aquest incendi, no?, i estan a presó, estan als calabossos dels Mossos d'Esquadra durant 72 hores, li arriben al jutjat, surten i a la mateixa nit, doncs, ja tornen a delinquir. És l'exemple, aquest és l'exemple, no?, d'aquestes persones que han fet de la delinqüència el seu sistema de vida i que senten la impunitat moltes vegades, no? Perquè saben, doncs, que la llei, en aquest sentit, no acaba de funcionar. Són persones que van delinquint dia rere dia, la policia fa molt bé la seva feina, la policia el té, però quan arriben al jutjat, doncs, aquestes persones surten. Per tant, nosaltres el que demanem des de Calella són dues coses. Primer, doncs, demanem més presència dels Mossos d'Esquadra, sobretot per fer prevenció, no per actuar, doncs, una vegada hi hagi, o hagi passat el fet delictiu, sinó sobretot per fer prevenció i molta pressió en aquestes persones, que no puguin estar al carrer, que no se sentin còmodes a Calella ni al lloc de l'entorn, doncs, podent delinquir. I per fer això, doncs, el que demanem és també un dispositiu especial, que així, doncs, li hem traslladat al director general dels Mossos, i ja vam arrencar el compromís, doncs, perquè es faria, ja està en marxa, doncs, un dispositiu especial a Calella, per prevenir, sobretot per pressionar aquestes persones que es dediquen a delinquir. I, per altra banda, el més important de tot, jo crec que és avançar i anar avançant i anar alçant la veu fins que aconseguim, doncs, modificar la llei, perquè per molta policia que poguéssim posar als nostres carrers, si la llei és la que és, doncs tampoc
no
es funcionarà aquest problema.
L'estem passant, parlant de persones multireincidents, insisteixo, que la xifra de detencions és esgarrifosa, 260 detencions des del maig. En aquest cas, sembla que, com sempre, dona la sensació que igual ha de passar alguna cosa grossa, Déu no vulgui, perquè es comencin a posar fonaments a un canvi de llei, per exemple, i que les persones multireincidents, doncs, es faci alguna cosa amb elles.
Bé, l'altre dia no va passar una cosa grossa amb l'incendi, doncs, perquè els nostres cossos d'emergència, en aquest cas la nostra policia local i els bombers, van actuar a una velocitat extraordinària i de seguida van actuar per desallotjar l'edifici i per apagar l'incendi perquè no s'escampés per tot l'edifici. Però el que hem de treballar nosaltres els polítics, la nostra obligació és treballar perquè no passin aquestes coses, doncs no, que no haguem de reaccionar quan passi un fet molt greu, sinó anticipant-nos. Estem detectant que tenim un problema, perquè aquest no és un problema de Calella.
No.
És un problema del país, eh?
Clar, no. Sí, és el que anava a dir, que en aquest cas parlem de Calella perquè això ha passat a Calella, però no és una qüestió només de Calella, malauradament. És que això és de tot Catalunya.
Exacte, és una qüestió de país. Per tant, el que hem de fer nosaltres és treballar els polítics, els alcaldes, hem d'estar al costat de les persones, i quan detectem un problema el que hem de fer és doncs, alçar la veu i demanar que es canvi en les administracions superiors, al Parlament de Catalunya i en el Congrés dels Diputats, doncs, que s'actuï i que es legisli per acabar doncs, amb aquesta situació.
Però dona la sensació, Marc, que ara sí que comença a haver moviment demanant aquest canvi de llei. Dona la sensació que comença a haver un moviment d'uns quants alcaldes, per exemple, no?
I també en el cas doncs, del Maresme, els meus companys de Junts van voler donar-me suport públicament, però també és cert doncs, que en el Parlament de Catalunya des de Junts ja s'ha tirat endavant una moció demanant modificar i treballar per evitar la multireincidència, i des de Madrid doncs, també s'està treballant aquest tema i ja s'ha engegat i hi ha la voluntat, doncs, no només per part nostra, sinó d'altres partits, no només de Junts, doncs jo crec que aquest és un tema és que és de sentit comú, no? Per tant, jo crec que la majoria dels partits polítics estaran d'acord i penso, doncs, i estic convençut que treballen en la direcció per acabar d'una vegada per totes doncs, amb la multireincidència.
Està clar que no, el que no pots fer, no es pot fer de cap de les maneres és donar suport o ser benèvols amb persones molt multireincidents. Això és una qüestió clara, no només a Calella, en aquest cas, que és el de Barlem, sinó a qualsevol municipi que estiguin passant coses així. Marc, i amb això acabo, què està fallant davant de tot això? Hi ha alguna peça que falla?
Bé, el primer, doncs, que jo crec que falles, o que fallava, no?, és que potser en alguns casos els polítics doncs, no havíem alçat prou la veu, no havíem els alcaldes, els primers, no havíem denunciat amb prou intensitat aquests fets aquestes persones que es dediquen a delinquir, i és evident doncs, que el que falla exactament, ningú té la fórmula màgica, no? Però fent l'anàlisi que hem fet en profunditat, doncs, jo entenc que el que, evidentment, el que està fallant és la llei. Tenim una llei del segle XX amb delinqüents del segle XXI, per tant, el que hem de fer és legislar. El que està fallant és la llei, per tant, hem de legislar. És intolerable que puguem tenir a la nostra societat, si volem una societat, doncs, una societat ordenada, una societat on tothom pugui viure amb llibertat i en pau i tothom pugui passejar pel carrer, doncs, tranquil·lament, com és un dret fonamental, doncs necessitem legislar perquè aquestes persones no puguin seguir actuant com estan actuant.
Adaptar la llei als temps que corren. Bàsicament seria això en pràcticament tots els aspectes. I, Marc, aquestes tres persones estan a llibertat ara, estan a Calella. No sé si la població, clar, com s'està fent ara molt rebombori d'això, no sé si està alarmada o no.
No, hi ha una persona que sí, doncs, que ara està en presó preventiva, per tant està tancada a la presó. Les altres dues persones dels incendis, doncs, estan, relacionades amb l'incendi, no estan a presó, però també, doncs, aquesta setmana hem aconseguit l'ingrés a presó de tres persones més d'aquest grup, doncs, de persones, per tant, ja en tenim quatre desactivats, i la gent de Calella, doncs, ha d'estar tranquil·la. Jo m'he mogut molt, el meu govern s'ha mogut moltíssim, tothom de l'Ajuntament doncs, té molt clar, l'oposició, però també doncs, la ciutadania, que Calella és una ciutat segura, és una ciutat tranquil·la, i per això hem alçat la veu, perquè no podíem tolerar que aquest grup doncs, de persones volguessin doncs, alterar-nos la convivència i en el nostre poble doncs, provocar una situació que no hem viscut mai a la vida i, per tant, no la tolerarem. No l'aturarem i no pararem d'alçar la veu fins que no ho solucionem.
Doncs, de debò, torni la tranquil·litat, no només a Calella, que és un poble tranquil del Maresme, sinó a qualsevol poble que tingui problemes semblants en aquest cas. I això, possiblement, podríem estar tots d'acord que tot passa per adaptar les lleis que tenim als temps que corren. Senyor Marc Buch, alcalde de Calella, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes respostes que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El proper dissabte, 30 de desembre, a partir de les 8, BN Group et porten a Benito Eufemia, el gran boxejador que s'enfila al ring per última vegada després d'una llarga trajectòria. Ho farà ni més ni menys que per un títol internacional de boxa professional i ho farà acompanyat de Freddy González, el gegant, i quatre combats més. Serà a l'hotel Hyatt Regency, avinguda de la Gran Via de l'Hospitalet 144, a Barcelona. No et quedis sense la teva entrada. El último toque de campana.com.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
COPE Catalunya i Andorra.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de dues, aquí som, puntuals. Jo no sé si és puntualitat suïssa o britànica. Carles Lossada, cap d'informatius.
Puntualitat espanyola.
Espanyola.
Fem país.
Molt
fem
bé.
País.
Així m'agrada.
Som puntuals els espanyols, també. Pel que volem, eh?
Sabia que em diries
igual que els anglesos, eh?
També. Senyor Gil, cada dia el veig més fosc. No, és si, no sé si és que vostè pren molt el sol, però...
És que... Fan de rei negre les plugues a Castell.
Ah, sí? T'ha tocat o no?
No, mira, estava compartint, parlant d'esplugues, estava compartint amb la Yolanda Bernal
sí.
Una inocentada d'un mitjà espluguenc. Que els espluguencs tindríem un telefèric per anar de no sé on a no sé on. Bueno, ja que,
o sigui, l'alcaldessa no.
Això és un atractiu turístic per esplugues, Gil? No. L'heu d'explotar?
Sí, el que passa és que si algú... És que és igual. No obrim la carpeta tercer ambulatori.
Quedes en l'oscuritat. En el lado,
sí.
Senyor Lozada, vostè fa notícies d'aquestes haters? D'aquestes,
No, home, no, jo faig notícies com Déu mana.
Ah, vostè, però vostè
el que passa que de quan en quan...
Què és una notícia hater?
Una innocentada, home.
Això de segur pels diaris, que els agrada molt. N'hi ha alguna avui, n'hi ha alguna. El que passa que no l'he pogut observar.
Jo he sentit algunes.
Sí, no?
Jo crec que de deportes...
Mbappé, operació per portar Mbappé al Barça, per exemple.
Veus, d'esport sí que n'hi havia. Bueno, Lozada,
aviam, no, fixeu-vos molt amb les declaracions que ha fet aquest matí el senyor Samuel Reyes a l'Agència Catalana de Notícies. Aquest senyor Reyes és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Doncs ha passat culpes als ciutadans, als qui acusa de que l'alerta per sequera no hagi calat. La culpa és nostra, eh? Això ho ha dit, com et deia, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, a la que ha lamentat que, tot i viure, diu, en la pitjor sequera del segle, la gent no s'ha donat de la gravetat fins que no s'ha parlat de les dutxes dels gimnasos o dels vestidors del Futbol Club Barcelona.
Això no serà innocentada, lo sabà?
No, escolti, jo ho he escoltat, eh? Vull dir, i d'aquí una estoneta aquests talls de veus...
Les escoltarem.
Que diuen, els escoltarem. No són unes declaracions, jo crec que tremendes, d'aquestes paraules del senyor Reyes. Sembla ignorar aquest senyor que Barcelona i Catalunya, en general, som un exemple pel que fa a estalvi d'aigua arreu d'Europa i de fa molt i molt i molt temps, eh? Altra cosa seria ja obrir el debat de la quantitat d'aigua que es perd amb fuites a les canonades i no hi ha dipòsits en molts llocs,
sí, podria
haver-hi dipòsits, doncs podien fer desaladores o ampliar les que hi ha. Doncs tot això no s'ha fet res. Fa anys que la sequera doncs té les xarxes per sobre de Catalunya i encara ens recordem de la sequera greu del 2008, per fi va ploure, però del 2008 fins ara, sabent que, això de la sequera cada any va més, no s'ha fet absolutament res, o s'ha fet molt poca cosa, i ara doncs tots a plorar, a queixar-nos, i això sí, passar les culpes als ciutadans, val? Déu-n'hi-do. Operació policial important avui a Collbató, al Baix Llobregat. La Policia Nacional, els Mossos i l'Europol han detingut 9 persones acusades de segrestar un home a Portugal i abandonar-lo en un bosc del Baix Llobregat. El dispositiu per aturar els autors es va precipitar el dimecres dia 13 de desembre, atès que dos dies abans alguns dels investigats van marxar a Portugal per fer un nou segrest. Coneixerem detalls d'aquesta important operació i escoltarem també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha contestat a un protagonista que ha estat no fa pas gaire estona aquí al programa, el senyor Fernando Martínez, que és el president de FECALON, aquesta patronal de l'oci nocturn. Doncs Jaume Collboni ha dit a Fer Calona al senyor Martínez que es continuen fent inspeccions i nega que es persegueixi el sector. El senyor Martínez ho ha explicat, que estan molt molestos amb aquestes inspeccions constants als sectors de l'oci nocturn. L'alcalde avisa la patronal que mai es pot acusar un govern de complir les normes. És la seva obligació, la de l'Ajuntament, fer complir la normativa a tothom.
Molt bé, senyor Lozano. A quina hora torna vostè?
Doncs mira, d'aquí una estoneta, a les 2:20, a la continuació de tot el que tu estàs explicant.
Perfecte. Des de les 12:20, val? Doncs qualsevol cosa, micros oberts, ja ho sap.
Molt bé, vinga, li deixo bones mans.
Voy a la d'oscuro. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Welcome from the dark side.
Home, tenia que haver-me dit... Buenas tardes, Montse. Home, Gil, està vostè perdent fuelle.
Estic perdent facultats, és veritat, és veritat. Bueno. És que és un dia d'anar alerta, eh? No haig de mirar cap a un... No clavin la llufa i no...
Bueno,
no d'allòs.
Escolti'm, no em penjarà cap llufa, m'imagino, perquè
no.
Parla de temps de tornar a la feina. Qui torna?
El que explicarem ara mateix és en real, no és cap innocentada. Tornen a la feina a primera divisió el Girona i a segona divisió l'Espanyol. Ho faran aquesta tarda. Per què entrenen per la tarda? Doncs per donar temps als jugadors que arriben de lluny de passar el Nadal, doncs, a incorporar-se tranquil·lament a la rutina. Torna el Girona a la feina amb incògnites al mercat d'hivern perquè alguna cosa s'està buscant per reforçar el vestidor de Mitchell i de Montilivi. Un Girona que fins ara tenia allò que es diu en termes futbolístics les setmanes netes, però que ara se li començaran a omplir si és que va passant rondes a la Copa del Rei. Això sí, al començament d'any espectacular. 3 de gener, Montilivi, Girona, Atlético de Madrid. Demà entrenament de portes obertes pels homes de Michel Sánchez i l'Espanyol, doncs, pràcticament en un panorama semblant però a segona divisió. Aquesta tarda, retrobament amb Lluís Miquel Ramis. Demà, entrenament a portes obertes a Cornellà Prat. Un Espanyol que no tindrà futbol fins al dia de Reis. Partit de Copa, 5 de la tarda, Cornellà Prat, Espanyol Getafe. Amb l'ascens com a imperatiu i amb el mercat d'hivern com a repte per un Fran Garagarza que ha de buscar reforços perquè fins ara l'etapa Ramis a l'Espanyol no és que convidi gaire al optimisme. I què passa al Barça? Doncs el Barça és el dia 2 de Vitor Roque a Barcelona. S'espera ja la reincorporació demà del conjunt de Xavi a la feina. Dia 2 del brasiler a Barcelona. I com que en el seu moment les mirades i els focus van estar una mica posats en Rafa Márquez com a possible substitut de Xavi si és que la cosa no anava bé al Barça, doncs avui centrarem la mirada a Esports Copé en la figura del tècnic mexicà que està fent una més que notable campanya al Barça Atlètic. El T6E l'ha tingut alguna jornada en zona de play-off i, escolti, un Rafa Márquez que li han desmuntat l'equip d'una temporada a l'altra però que ha sabut formar un bloc que, insistim, ara mateix és sisè, a la primera federació, el segon equip català, el que volíem dir per darrere del Nàstic de Tarragona. I en el món del bàsquet, Unicaja 91, Barça 71. Alarmes una mica més enceses a un Barça que no acaba de trobar la línia, que és veritat que ahir es va trobar davant d'un rival que està en un moment de forma i en un moment de joc impressionant. Llançaven una canica i la canica entrava pel fil d'una agulla, els homes d'Unicaja Màlaga, però sí que és veritat que aquest Barça només és capaç de signar 3 victòries en els últims 8 partits. La cosa és una mica preocupant i hem de posar la mirada en aquest Barça de bàsquet que, ojo, en el calendari més proper té reptes amb els noms de Mònaco en Eurolliga, Real Madrid i Baskonia. Atenció als homes de Roger Grimau.
A quina hora comença Esports Copé?
3:05 de la tarda, Joan Batllori al comandament.
Gràcies, senyor Gil.
De nada.
Bueno, vostè i jo parlem a la tarda. Ah, no parlem a la tarda, parlem després. És igual.
Està vostè mal, està vostè mal.
Estic fora de forma.
Gràcies. Per cert, seguramente que ara tienes hambre, senyor Gil, però a usted le tocará más tarde, porque a los oyentes de la cadena Copé les vamos a recomendar un buen restaurante donde degustar esas carnes, ese lomo alto, esa entraña, ese asado, ese bif de vacío. Bueno, pues esto solo lo puedes comer donde el restaurante La Cabrera, que además está justo enfrente de Cadena Cope, en la calle Diputación 239. Si quieres vivir la pasión por la carne y el fuego, ve al restaurante La Cabrera, originario de Argentina. Así que llama 93-878-3230, 93-878-3230, La Cabrera en Barcelona.
Del último año, pues me quedo con la historia de Inés. Inés tiene 20 años, es fotógrafa, y se encontró con su vecino Antonio, que tiene 90, le hizo unas fotos que se hicieron virales. Y es que Inés ahora ha decidido Dar visibilidad a las personas mayores. No le gusta que vivamos de espaldas a toda la gente mayor que nos rodea. Y es lo que hace en su canal de TikTok y me parece una iniciativa preciosa. Y espero que en 2024 sigamos compartiendo buenas historias juntos.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú.
El govern de Pedro Sánchez va anunciar ahir dimecres quines mesures anticrisi es mantindran aquest proper 2024 o quines decauran. Avui volem repassar algunes d'elles, aquestes novetats, amb l'Eduard Conti, que és economista especialista en finances personals. Eduard Conti, què tal? Bones festes.
Bones festes, Montse.
Com ha anat tot? Bé?
Doncs sí, molt bé.
Me n'alegro. Escolta'm, aquests dies els diners corren que volen, eh? O sigui, cobres, pagues regals, sopars, etcètera, eh? A l'economia, imagino que acabarà esgotada aquest mes de desembre.
Els diners volen. Ha sigut un any que, segons totes les estimacions que s'han fet, ha sigut un any de molta despesa. La gent, sigui quina sigui la seva situació, no està disposada, en molts casos, a fer sacrificis d'aquesta època, i els regals, les festes, els menjars, tot plegat, que no falti de res.
Exacte. Bueno, ahir tothom estava molt pendent d'aviam què deia el govern de Pedro Sánchez sobre aquestes noves mesures anticrisi, aviam què ens passarà el 2024. Anem per punts. Comencem, per exemple, per una cosa que preocupava i molt, que és el transport públic. Com queda la cosa, finalment?
Mira, el transport públic s'havia especulat bastant, havia sigut també un tema que s'havia parlat a la campanya electoral, però finalment pràcticament es mantenen totes les bonificacions actuals en els títols de transport públic i, per exemple, doncs el cas de Rodalies, mitjana distància i avant, això seguirà gratuït per usuaris freqüents. I en el cas del transport urbà, que afecta ciutats com Barcelona, es mantindran les bonificacions del 50%. O sigui, hi ha un 30% de bonificació que la posa l'Estat i a l'altre 20% el posen les comunitats autònomes i les administracions locals. En el cas de Barcelona, per exemple, l'any passat saps que la T-Usual tenia un preu de 40 euros. Aquest any, en teoria, hauria de seguir sent 40 euros, però pujarà una miqueta perquè l'autoritat del transport metropolità ha pujat els preus del transport públic un 6,75%. Portaven congelats des del 2020, i això vol dir que la T-Usual, amb la bonificació aquesta del 50%, quedarà amb 21,35 euros de preu. I la T-Jove, per exemple, que és un títol de transport per menors de 30 anys de 3 mesos, En lloc de 40 euros com fins ara, costarà 42,70.
Molt bé, podem dir llavors que aquesta és una bona notícia, no? Que tothom estava una mica pensant al final què faran o no el 2024. De moment, tranquil·litat, no? Que a més és una despesa important per les butxaques, per tots aquells que treballem o pels estudiants, no? El transport públic.
Sí, jo crec que és una molt bona notícia perquè a més de tenir una vessant econòmica molt important, perquè com dius és una despesa que, bueno, que afecta gairebé totes les famílies, també té una perspectiva també ambiental, no? I és que estàs fomentant el transport públic en detriment del transport privat, i això sempre és positiu quan l'objectiu és reduir les emissions. L'única coseta que podríem lamentar, no?, és que s'havia parlat a la campanya electoral de que les persones de menys de 30 anys podrien utilitzar el transport públic metropolità i urbà gratuïtament. Això no ha estat possible, segurament perquè a la que s'han fet els números s'ha vist que era una despesa enorme.
Certament. Anem ara a les pensions. Tenim bones notícies pels pensionistes?
Jo crec que sí, amb la línia dels últims anys, no? O sigui, les pensions s'estan adaptant molt o totalment a l'augment dels preus. Llavors, l'any passat van pujar molt, aquest any, l'any que ve, pujaran un 3,8% les contributives. Les no contributives encara no ho sabem, però les contributives, que són el gruix de les pensions que es paguen al nostre país, com per exemple les pensions de jubilació, aquestes ja se sap, ja és oficial, està el decret, que pujaran al 3,8%. I això també és una notícia bona per la gent gran i pels pensionistes en general, perquè això vol dir que de mitjana les pensions pujaran 46 euros al mes. És una xifra important.
La veritat que sí, bona notícia. Si parlem de l'IVA, tenim de bona i de no tan bones, no?
Sí, tenim una part que són bones, i és que es manté el 0% d'IVA per als aliments bàsics de primera necessitat, no? Els ous, la llet, la farina, el pa, formatge, etc. I un 5% per les pastes i els olis. L'oli ja saps que ha sigut un dels best hits de l'any, no? El preu de l'oli.
L'or líquid.
A l'or líquid, o sigui, ja quasi aquesta gent que invertia o que inverteix en criptomonedes, si haguessin, en lloc de criptomonedes, haguessin acumulat ampolles o garrafes d'oli, d'oliva, igual haguessin guanyat encara més diners, no?, que amb el bitcoin. Però, vaja, el que sí que és que segueix quedant fora, en el cas dels aliments, de la rebaixa de l'IVA, una demanda de fa temps, no?, que és la carn i el peix. Això segueix sense estar bonificat, però per contra, doncs, també sí que es notarà, no?, dins del pressupost familiar, que es mantingui aquesta rebaixa de l'IVA en aquests aliments bàsics, no?, i les pastes i els olis.
Molt bé, i si parlem d'electricitat i de gas, aquí la cosa canvia, no?
Aquí és on arriben les no tan bones notícies que deies, no? Ens hem beneficiat aquest any que s'acaba el 2023 d'un IVA reduït, en el cas de la llum, del 5%, també en el cas del gas, doncs això es començarà a acabar. No s'acabarà del tot. En el cas de la llum, l'IVA passarà del 5% al 10% a partir de l'1 de gener, però aquest 10% en principi es mantindrà tot l'any 2024, aquest 10% en lloc del 5%, però clar, no deixa de ser un augment, que també es notarà perquè també aquesta és una despesa que ens afecta a tots, no? En el cas del gas, es passarà també del 5 al 10%, però en aquest cas el 10% no es mantindrà tot l'any, sinó només el primer trimestre. En aquest cas jo crec que el que s'ha intentat és passar l'hivern amb un IVA reduït i a partir del mes d'abril recuperar el 21% anterior.
Anem ara amb els combustibles. Els descomptes continuaran o s'eliminaran al llarg de l'any?
Bueno, aquests ja s'havien reduït a una mínima expressió l'any passat. Com saps, durant un temps ens va beneficiar a tots, no? Absolutament tothom que tenia un cotxe, doncs, l'any 2022 va tenir una bonificació de la gasolina i del gasoil. L'any passat van ser, o aquest any 2023, han estat només els transportistes i els agricultors. Una bonificació que han tingut de 5 cèntims per litre. Doncs bé, aquesta bonificació el 2024 s'acaba.
I el preu de la bombona de butà es mantindrà congelada de moment, Eduard?
Sí, el preu de la bombona de butà es manté congelat. que també és una bona notícia perquè hi ha encara bastantes persones, bastantes famílies que utilitzen aquesta manera, aquest sistema d'energia.
Efectivament. I ara anem amb dos temes força importants per a l'economia. Parlem de crèdits, parlem d'hipoteques, parlem de retirada de diners, d'impostos a la banca i de les energètiques. Per on vols començar?
Potser pels crèdits.
Perfecte, vinga.
Hipoteques. Sí, doncs mira, en el cas aquest s'estén durant 6 mesos la desaparició de les comissions o compensacions bancàries per amortitzar de forma anticipada crèdits de tipus variable. Mm-hmm. O per canviar, per exemple, una hipoteca variable a una fixa.
Molt bé.
Això el que intenta és doncs, fomentar o compensar l'augment dels tipus d'interès. Jo crec que aquesta és una mesura, potser, amb l'escenari que estem ara, que és un tema per parlar-ne un altre dia, no? Però està canviant molt tot l'escenari de tipus d'interès, inclús l'Euríbor està començant a baixar, i ara ja comencen a haver-hi bastants dubtes sobre si val la pena passar una hipoteca variable a fixa. Jo, per exemple, en molts casos no ho recomanaria. Però, en tot cas, el que ha fet el govern en aquest cas és mantenir l'incentiu a que la gent que vulgui ho pugui fer, a reduir els costos a nivell de comissions.
Molt bé.
I després també un tema important, jo crec, és un tema ja d'inclusió financera, per mi molt, molt important, és que els bancs no podran cobrar comissions
Olé.
A la gent gran
Olé.
O amb discapacitat per retirar diners dels seus comptes per finestreta.
És que era una vergonya, això... És que era una autèntica vergonya que per treure els teus propis calés a finestra, a la finestreta, hagis de pagar. Escolta'm, això és vergonyós.
És vergonyós i, a més, és un problema real. Estem en un país que està en un procés d'envelliment molt important. Hi ha molta gent gran, molta, i n'hi haurà més el 2040 i encara més el 2050, perquè, a més, la natalitat està molt baixa, com el segon país amb menys natalitat després de Malta, a Europa. I, per tant, en una societat que s'està envellint, el que has de fer és no castigar a la gent gran, al contrari, l'has d'ajudar.
Efectivament.
Si et dediques a la banca, doncs el que has de fer és intentar que se sentin còmodes utilitzant aquest servei tan important per ells, no? Que és l'accés als seus diners i als seus estalvis.
Efectivament.
I, per tant, escolta'm, aquí també hi ha un tema d'edat i els hem de posar les coses fàcils. És a dir, que això sí que és una molt bona notícia.
Superbona notícia.
No?
I si parlem, per acabar, d'aquestes mesures anticrisis, impostos a la banca i les energètiques, què podem dir, Eduard?
Doncs mira, ara mateix es prorroguen un any els impostos, els beneficis extraordinaris de la banca i de les grans empreses energètiques. Això també té la seva lògica, perquè a més, ara venim d'un any que ha estat espectacular per la banca. La banca fa diners quan pugen els tipus d'interès, perquè pot vendre el crèdit més car, no? I a més, en aquest cas, en el nostre país, la banca, la gran banca, sobretot al llarg del 2023, no ha estat retribuint l'estalvi. I és una cosa que des del Banc Central Europeu ja els han picat la cresta a la banca espanyola. I, per tant, la banca ha acumulat molts beneficis, també està teixint en el cas de les energètiques, que són grans empreses del nostre país, i el que s'intentava amb aquests impostos extraordinaris era, d'alguna forma, socialitzar una part d'aquest benefici. I, per tant, doncs jo crec que té sentit que sigui així. També és veritat que aquestes empreses poden reduir els impostos si fan inversions estratègiques relacionades amb la descarbonització de l'economia, és a dir, a favor de la
lluita contra
el canvi climàtic. I això també és interessant perquè és un incentiu també perquè entre tots podem reduir la norma contaminació que hi ha a l'atmosfera.
Francament, així és. Doncs, Eduard, ha estat un repàs que hem volgut fer sobre com queda finalment aquestes mesures anticrisi. T'agraeixo molt, com sempre, Eduard Conti, economista, especialista en finances personals, que hagi ja estat amb nosaltres. I si voleu que algú us ajudi, poseu-vos en mans de l'Eduard, que segurament els comptes us sortiran, perquè últimament la cosa no pinta gaire bé. Eduard Conti, gràcies, que tinguis una molt bona sortida d'any i millor entrada del 2024, que espero sentir-te de nou aquí a la cadena COPE. Moltes gràcies.
Molt bon any, Montse, que vagi bé.
Igualment, una abraçada.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen. En la ropa ya te baila, sobres de naranja.
Tercera semana, capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos. Y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate. 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío. Llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena y el gel adelgazante de Rolones. Para destruir la grasa, llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, ya sabéis que la celebración del Año Nuevo es una tradición milenaria en todo el mundo. La comida, los fuegos artificiales, las uvas, la ropa interior de color rojo, cotillón, todo esto va unido. Pero ¿se celebra igual en todos los sitios en Europa? Vamos a hablar con Marta González Peláez, que es la presidenta del Instituto de Ciencias Afins. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú, Montse? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la Navidad?
Pues ha ido fenomenal y con muchísimas ganas ya de celebrar el Año Nuevo, esa entrada para dejar atrás el 2023. Pero para dejar el 2023 hay que hacerlo a lo grande. ¿Cómo se celebra, por ejemplo, en cualquier sitio? Vamos a empezar como tú me digas.
Bueno, ya sabes tú, lo has comentado tú, que se hace pues eso, con cotillones, ropa interior de colores... rojo, rosa, bueno, sí. Cada año se añade un color más, ¿no? Porque todos parece que se quedan buena suerte. Uh-huh. Al final nos tendremos que poner 50 capas de ropa interior para tener una de cada color, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, pues esto viene de la época de los romanos. Los romanos ya celebraban el Año Nuevo. Lo que pasa es que lo celebraban en honor del rey romano, del dios de la guerra, perdón, uh-huh. Que era pues Jano, ¿no? Después, primero se celebraba en marzo, pero después se pasó a enero, ¿eh? Que era el dios Jano, que era el que marcaba un poco, después de todas las cosechas y demás, marcaba el inicio de la nueva temporada, la nueva etapa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el Papa Gregorio lo que hizo fue adaptarlo a las creencias religiosas. Entonces, desde la época de los romanos, o sea, desde hace 2000 y pico de años, se celebra, pues eso, un poquito más tarde. Pero bueno, digamos que los romanos, y después de los romanos venimos los católicos, el Papa Gregorio lo instauró como una fiesta, pues para un calendario para poder celebrar pues los primeros, los finales y los santos, ¿no? Entonces, tenemos que en Cataluña, por ejemplo, pues que en Barcelona, que se marca la pauta, es la capital, y bueno, pues le da la bienvenida desde la avenida de María Cristina, que este año pues no tendremos las fuentes encendidas, claro, porque ya abiertas por el tema de la sequía.
Correcto.
Entonces se hará, sí, luz y serán fuegos artificiales y demás, pero lo que será el agua, pues no. Bueno, pues hay que adaptarse. En los tiempos no toca otra, ¿no? Entonces habrá una fiesta de pirotecnia y de drones. Y luego, pues evidentemente, las uvas con de la suerte con la copa de cava.
Muy bien.
O la copa que la gente quiera, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, tenemos que, por ejemplo, en Dinamarca, que es el país de las vajillas, de la porcelana, que es un país donde realmente pues se celebra de una forma muy peculiar y que consiste pues en arrojar al suelo o también contra las paredes o las puertas de los amigos.
¡Ole!
La vajilla en la que se ha cenado, ¿sabes?
Mm-hmm.
Porque parece ser que esto, bueno, pues cuenta con muchos siglos de antigüedad y el significado es que los platos rotos, cuanto más platos rotos tú tengas alrededor, más amigos tienes.
Claro,
¿no?
Muy bien.
Bueno, es un país de bueno, pues que dicen que es el país de la amistad. Yo no sé si los nórdicos son tan amigos, ¿eh? Porque sabes tú que se tiene ese concepto de que los europeos del sur somos más cálidos, ¿no? El espíritu es latino, tanto los italianos como los griegos, como los españoles, pues somos más cálidos y más acogedores, ¿no? Parece ser que sí. Bueno, se hace así. También se hace una cosa muy peculiar, que es el saltar desde lo alto de una silla a las 12 en punto de la noche.
Aquí cuidado,
porque así eso atrae los buenos vaticinios de positivos, ¿no? Los buenos augurios.
Eso es.
Bueno, hay que tener cuidado, porque uno se tira de una silla y se puede pegar un tortazo.
Por eso te digo. Oye, Marta, como estamos llegando ya a las 2 de la tarde, ¿te parece bien si mañana retomamos un poquito antes y nos explicas el resto de países cómo lo celebran así a grosso modo?
Perfecto, porque hay muchas peculiaridades que son muy interesantes para los oyentes, que seguro que les va a interesar.
Desde luego que sí, Alemania, Italia, hay un sinfín. Marta González Veláez, como siempre, un abrazo enorme y mil gracias por todo siempre. Adiós.
Un beso para todos, hasta mañana.
Gracias.
Adiós,
pues
adiós.
Mañana continuaré en parlant sobre cómo celebran. Por cierto, ahora que he dicho Italia, si eres un enamorado de la auténtica cocina italiana, tienes un lugar perfecto para ir. Los italianos, la botiga amb productes originals, doblats, plats preparats, pasta, un sinfín de productes al carrer Amigó 38, a Barcelona, o a les Corts número 5. Ja pots fer la teva comanda. Salutacions de la Montserrat.